sí, va haver un sideral amb això, que en lloc de...
O la federació...
Jo crec que Federació del Territori de Kosovo, una cosa molt, molt així.
Sí. L'últim enfrontament és el Suècia-Polònia, que per cert, ahir va sucar Lewandowski, eh?
I un gol important, perquè anava perdent Polònia, va fer l'empat a un i després van acabar guanyant.
Per tant, repassem-nos molt ràpid, eh? Bòsnia-Itàlia, República Txeca-Dinamarca, Kosovo-Turquia i Suècia-Polònia, d'aquests quatre emparellaments, hi haurà quatre equips que passen... que anirien al Mundial.
Hi ha un vídeo d'alguns jugadors d'Itàlia veient la tanda de penals del Gales de Bòsnia i com una mica celebrant l'últim gol de Bòsnia.
Ui.
Aquestes coses...
Ui. Això és com... Em recorda,
no s'ha de fer mai.
Ha passat altres vegades, però em recorda quan ens va tocar el Liverpool en un sorteig de Champions i la Porta es va acusar a cantar el Yellow Submarine
al marge
i ens vam anar al carrer.
Bòsnia i Gales tampoc no és que hi hagi una gran diferència.
No,
com per celebrar que jugues contra Bòsnia i no contra Gales.
Que... jugues amb un estadi més petit.
És que Gales no em semblava bona ni quan hi havia Bale. No, és que la veritat no sabria dir un futbolista galès.
El del Tottenham, Robertson,
el lateral esquerre del Liverpool, és galès, potser?
No, escocès,
té raó, sí. Doncs no sé dir cap futbolista galès de la...
Hi ha un parell destacats de la Premier i poca cosa.
Segurament. En fi...
Surinam ha perdut en Bolívia i Surinam té a Tencate d'entrenador. Jo veig, sempre defeneix una mica.
Doncs mira...
I me'n vaig entrar ahir.
I ha perdut...
Ha passat Bolívia.
Bolívia...
Els van
dir, perquè llavors al final pots tenir... Bé, Silvinho també se l'ha encarregat. Tindries Thomas Christensen, que és la selecció del Panamà. No sé si tenim algun nostrat més. Bé, és
igual. Home, Koeman.
Sí, home, Koeman és mainstream.
De seleccions alternatives,
no cal anar-lo a buscar a Albània. Va, que farem salat. Sergi, fins ara.
Apa, adéu-siau.
Avui és un retard minimíssim i molt més que assumible. 2 minuts passen de les 8 del vespre. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, explicarem un ensurt important que hi ha hagut amb un tren de Rodalies de l'R11 que ha topat contra un arbre. Per sort no ha passat res greu, però hi havia passatgers a dintre, s'han hagut de desallotjar 165
passatgers. Però si ha topat contra un arbre és que ha descarrilat, clar.
No? L'arbre havia caigut a la via, segurament per vent, aquests dies està fent molt vent, no sabem exactament el què. El que quan ha passat per allà, per aquest tram del Gironès, és entre Flaçà i Sant Jordi d'Esvalls, ja hi havia l'arbre i el comboi ha topat contra l'arbre. Algunes imatges que hem vist, es veu el vidre frontal del primer vagó, el del maquinista, trencat, vull dir que l'impacte ha sigut considerable, però no ha passat res greu, han evacuat a les persones i han seguit el recorregut amb autobús. També hem sentit fa molt poca estona Marco Rubio, el secretari d'Estat dels Estats Units, dient que la guerra a l'Iran és qüestió d'un parell de setmanes, no parlem per tant de mesos, sinó d'un parell de setmanes, ja veurem si realment és així o no, ho ha dit a França, hi ha hagut reunió del G7, I veurem si els pronòstics es compleixen o no. El que sí que ja és un fet, perquè això són futuribles, però el fet és que, tal com està Mia, els preus estan pujant. Avui demostra l'IPC que ha pujat un punt percentual al març, s'ha situat al 3,3. Això, quan parlem d'un punt percentual, sembla poc. Doncs una pujada així no hi era des del 2022, des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Des de diverses organitzacions, el Banc d'Espanya ja diu que això es pot enfilar aviat al 6% de l'IPC, i l'organització LOCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, ha fet el rastreig de què estava passant amb els productes alimentaris en diversos supermercats, perquè ara tenim la sensació que només estan pujant els carburants. Doncs ells diuen que ja s'ha detectat un increment fort també en alguns productes com fruita, verdura, etc. Per tant, si això...
I això se sap per què? Perquè això no ve de golf pèrsic.
Al pujar el carburant, el que passa és que s'acaben encarint els productes perquè transportar-los també és més car. I pot ser que aquí hi hagi una connexió, o bé que gent s'aprofiti de la conjuntura. Les causes encara les haurem de veure, però, en fi, en el que no sembla que estigui havent-hi afectació és que la gent té ganes de viatjar, perquè ens diuen des de les associacions d'agències de viatges de Catalunya que aquest any hi ha tants o més viatges de Setmana Santa contractats com l'any passat. És a dir, que o es manté igual o fins i tot pugen. Veurem què és el que passa de cara a les vacances d'estiu, perquè de moment sí que amb això sí que ho han notat, però aquesta Setmana Santa la gent té ganes de viatjar. Veurem també com estan avui les carreteres. Comença una operació sortida que avui es preveu light, tot i que ja hi ha vacances escolars, però el fort serà el dijous. I avui, que és el Dia Mundial del Teatre, i els divendres ens posem més culturals que mai, tenim a David Selves, que està dirigint aquesta obra de teatre que es diu Perfectes Desconeguts, que us deixo aquí l'argument per si voleu fer el joc. Va començar amb una pel·lícula italiana de Paolo Genovese, que és aquest sopar que les parelles que es coneixen de fa temps, que queden per sopar, decideixen fer aquest joc de posar els mòbils damunt la taula al mig, i a partir d'ara tots els missatges o trucades que arribin en veu alta i per tots, i a partir d'aquí el caos. Aquest és l'argument.
Molt bé.
Pues jo no donaria molt joc.
Jo el meu mòbil tampoc dona per tant, però tothom comença dient això al sopar i acaba passant.
No dona per gaire, però després tampoc no mola que te'l mirin. En fi, dic jo, eh?
Sobretot depèn d'aquí, clar.
Sí, clar. A les 10, al Catalunya Nit, l'Agnès i el Manel posen els mòbils allà i van fent el programa passa, sí. I al final del programa es treuen els ulls. No, això és broma.
Bueno, però ara, si ho sabés la gent, et podria enviar expressament coses
clar.
Podrien anar a putejar.
Sí, sí. Per exemple, Elias Burro, li envies el mòbil de l'Agnès. Mira, avui ho faré. A les 10, al Catalunya...
El llegirem, quan arribi el llegim.
Amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Manel.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Avui hem obert el Tot Costa Molt pendents de Rafinha i hem sabut, ho ha informat així la Confederació Brasilera, que l'havien desconvocat. L'han tornat cap a Barcelona, han explicat que la ressonància mostra lesió muscular a la part posterior de la cuixa dreta. La Laia Tudela ens ha avançat que, segons l'entorn de Rafinha, en té per un mes. Encara pendents del comunicat oficial del Barça, que veurem si precisa encara més aquest temps de baixa, però ara mateix les informacions que tenim aquí al Tot Costa és que Rafinha serà baixa aproximadament un mes. Arribaria justet per unes hipotètiques semifinals de la Champions. I compte, perquè això ja no sé si és màgia, això que fa el Madrid. Segur que el Bayern tenia problemes amb els seus porters i que qui estava jugant és Jan Urbik. S'ha retirat de la concentració alemanya per uns problemes al genoll. A dues setmanes perquè jugui aquesta eliminatòria entre el Bayern i el Madrid.
Però en teoria Neuer es recuperava.
Neuer s'està recuperant ara mateix d'una lesió muscular.
Neuer, que avui ha fet 40 anys.
Sepp Maier és viu?
Ara mateix, a dia d'avui... El Bayern no té cap dels seus quatre porters sants, a dia d'avui.
Jo crec que acabarà jugant Sepp Maier o aquell que va fotre dues patinades en un partit de Champions al Bernabéu.
Jo només informo que casualment, tots els porters del Bayern estan lesionats un parell de setmanes.
Avui hi ha un Anglaterra-Uruguai i els defenses uruguaians em fan molta por.
Sepp Maier és, afortunadament, viu, té 82 anys, una edat, els porters ja sabeu que amb l'edat milloren, és una edat esplèndida per anar al Bernabéu.
Tal com diu la Gemma, Neuer en principi hauria de poder arribar, però s'esperava que Urbik jugués l'anada.
El que està lesionat és Courtois, eh? Hola.
Sí, ja.
Això ara,
aquí té raó,
però clar, vosaltres...
Però és que s'hauria de lesionar Lunin per estar en pausa amb el Bayern.
Lunin i el porter del juvenil. I llavors estaríem igualats.
Courtois com a tres del Bayern.
Això també és veritat. En fi, això per una banda. Avui és nit, vespre nit de bàsquet. Macià, bona tarda.
Hola, Jordi, com estem?
D'aquí a 50 minuts arrenca el Palau un partit importantíssim d'Eurolliga, Barça-Estrella Roja, i dic que comença a les 9 i ho havia de fer a dos quarts de 9, Ernest, perquè hi ha hagut un atac de bugaderia contra els interessos de l'Estrella Roja.
Doncs sí, però a un punt ridícul, i m'explico. L'Estrella Roja ha hagut d'enviar una equipació sencera des del seu país, des de Belgrat, que està a punt d'arribar, encara no ha arribat aquí al Palau, perquè aquesta setmana ha estat jugant a Vitòria i avui juga a Barcelona, per tant ha estat a fora, només es van dur una equipació. Aleshores ha tingut la mala sort que la bugaderia d'aquí a Barcelona doncs, van rentar amb el programa que no tocava i hi ha hagut alguns danys. Tot i així, t'he de dir que no són grans danys. I a les 5 de la tarda la bugaderia de Barcelona ja havia enviat tota l'equipació al Palau Blaugrana. La que no està representa del tot bé, que tot i així és la que s'han trobat els jugadors de l'Estrella Roja ara quan han arribat a les 7. I de tal manera que si no arriba l'equipació de Belgrat sortiran amb aquesta, que tampoc està tan malament. Total, que han endarrit el partit per res. Per res perquè fins i tot podrien haver començat amb aquesta i a la segona part canviar-se i posar-se l'altra. I per res, perquè, carai, viatges amb dues equipacions en comptes d'una i t'estalvies el problema.
Que s'ha decolorat, s'ha posat petita.
Sí, però poquíssim. Jo, pel que he vist, és que és pràcticament... És una tonteria, vull dir, és que podries jugar... Des d'aquí no es veuria, o sigui, no es veuria. Alguna cosa del patrocinador, en alguna samarreta sí, però absolutament residual. O sigui... Bé. No entenc per què s'han d'arribar mitja hora pels nervis.
És
potser,
tot plegat estrany. És veritat que Estrella Roja deu haver vingut des de Vitòria directament, on va jugar dimarts.
Sí, però ja ho explicava el Macià, que el cas de viatjar amb dues i ho tens solucionat, però, per ser de cas.
Em sorprèn perquè el bàsquet és molt fàcil que t'estirin la samarreta i te la trenquin. I si no, què fan? Van despullats?
Però quan ens han dit la notícia jo m'esperava una equipació destrossada. I què va? L'equipació...
Tu l'has pogut veure, Ernest?
Sí, i per veure-la de lluny es veuen moltes d'aquestes coses. Vull dir, ja entenc el que volen dir, que segurament, si anem a mirar molt a propet, veus que hi ha doncs, algun color que ha traspassat el blanc i tal, però és que és ridícul tot el que s'ha muntat per això. I ara estan enviant, ja està a punt d'arribar una equipació nova amb la que suposo que canviaran a última hora, però vaja, que l'equipació està molt decent per jugar
a
bàsquet.
Estem a punt de poder fer la broma que el senyor de la bugaderia truca al delegat i diu, perdoni, és que no sé què m'ha passat, ara les samarretes no tenen mànigues. No, ja eren així.
Era així.
No li ha agradat a l'Oriol Domènech. No passa res.
Sí que li ha agradat.
Quan assages humor i no surt, no passa res.
Ara estava pensant en una altra cosa.
Què estaves pensant?
Que deu haver ricotit de l'entrevista de la setmana passada.
Home, el senyor Centelles. Sí, home, el meu humor té un públic, encara que tu no t'agradi. Sí, sí. A veure, més coses. Podem fer tota la conya del món, però això d'avui, Ernest, és importantíssim, perquè si el Barça guanya, pot arribar a saltar dues o tres posicions. Tot i que, és veritat, ara ho estàvem parlant aquí amb el Sergi Soler, donaven per fet que els Alguiris perdria la pista al Fenerbahçe i de moment guanya al final del tercer quart, guanya de 6, 60-66, però és veritat que avui ja, a part d'aquest Barça-Estrella Roja, que són rivals directes, Ernest, hi ha un Panathinaikos Mònaco que també estan empatats a victòries, per tant, si tu ho fas bé, avui puges.
Sí, sí, el que passa que si vas jornada a jornada et pots tornar boig, perquè avui ets desè, demà ets setè, i la jornada següent perds i tornes a baixar al desè lloc. Jo crec que el Barça ha de dir, queden 5 partits, guanyant-ne 2 sumo 21 victòries, amb això almenys m'asseguro la desena plaça, i evidentment, si escolta, resulta que els rivals algun perd algun partit que no toca i tu en comptes de guanyar 2 partits 3, doncs mira, la repesca jugues els partits a casa en comptes de jugar els 2 a fora, o almenys un a casa i un a fora. És impossible ara mateix saber què acabarà passant, perquè el Barça està fins i tot empatat amb l'últim equip de play-off, que ara em dius que guanya. Jo crec que, que està molt bé els Alguiris i que no l'atraparà, però que si avui perdessin amb el Fenerbahçe, doncs sí, per unes hores podries tenir la il·lusió de que fins i tot el play-off és possible, però sent realistes, play-in i gràcies.
Bé, els Alguiris, que és el pròxim rival del Barça...
Hi ha molts enfrontaments directes, sí, sí, no només aquesta jornada, només aquest calendari.
Al Barça li queden 5 partits i 4 són contra aquests equips amb els quals està empatat.
Però els altres també entre ells, hi ha molts enfrontaments aquests.
Sí, exactament. Sí. En fi, sort pel Barça a partir de les 9, la transmi del Tot Gira, l'Eurolliga del Tot Gira, amb el Macià, la Lloberes i companyia, arrenca a 9:15 avui, excepcionalment amb aquest horari que s'ha hagut de canviar. Per cert, Ernest, notícia del dia, el fitxatge de Roger Grimau pel Bursaspor pel que resta de temporada.
Doncs sí, tindrà un parell o tres de mesos amb un equip que és veritat que està a la part baixa, però aquest és l'avantatge, que agafarà l'equip a baix i, per tant, suposo que, com en el cas de Joan Peñarroya en el Partizan, el nivell d'exigències centra en els jugadors i l'entrenador, doncs, evidentment, hi farà el que bonament puguin, com d'altra banda es demostra aquí amb el Xavi Pasqual, que al final no depèn només de l'entrenador, el que pugui passar. O sigui que, escolta'm, el que vingui, benvingut serà, i que tingui moltíssima sort a Turquia. Home, és millor aquest projecte que el de Romania. Per tant, esperem que li vagi bé.
Això sembla. Li resten 7 partits al Bursaspor per intentar mantenir la categoria, que sembla que és un objectiu factible. Debutaria aquest diumenge, precisament contra el Fenerbahçe de Saras, però en Grimau encara no serà a la banqueta i debutarà la setmana següent contra el Galatasaray. Ernest, bona transmi, gràcies.
Gràcies a tu, Jordi.
Del Palau a Tarragona, Xavi Soler en marxa, ja a l'equador de l'últim quart, el tercer partit de quarts, passarà el Jairis clarament, eh?
Sí, jo crec que ja des del primer quart ja s'ha vist que era molt superior al Leganés. Molts oients diran, el Leganés té equip de bàsquet? Doncs sí, el Leganés juga per primera temporada a la Lliga Femenina de Bàsquet i a més s'ha classificat per Copa. Ja arribar aquí era un èxit, 65-49, guanya de 16 Jairis. Ho miren les jugadores de l'Uni que ja han arribat aquí a el parquet d'aquesta pista de Tarragona, perquè a 9:45 jugaran contra el Perfumeries l'últim quart de final.
Molt bé, doncs estarem pendents. De moment, totes les favorites, els tres equips caps de sèrie, ja són... Al Jairis li falten 6 minuts, però seran a semifinals. Ara li toca a l'Uni Girona. Fins ara, Xavi.
Fins ara.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Abans de la quarta tutopista, actualització de Rafinha.
Tenim ja el comunicat mèdic del Barça que confirma la lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta. Aquesta és la mateixa zona on ha patit durant tota la temporada, ja al mes de setembre amb la primera lesió. I parla de temps de baixa, 5 setmanes. Potser aquesta setmana d'estre que comentàvem de la prudència, no ho sabem, l'entorn de Rafinha ens explicava la Laia Tudel que apuntava cap a un mes, el Barça diu 5 setmanes,
doncs, per tant... 5 setmanes és adeu semifinal de Champions.
Ens aniríem cap al Clàssic.
I te n'aniries al Clàssic. Bé, ho haurem de veure, però són males notícies, evidentment, pel Barça i
molt
en
mala,
aquest cas...
Malament
per,
i teatre.
Certament. Va, a veure si ho arreglem una mica amb la quarta tutopista.
La tutoria, pista número 4.
Va estar molt a prop de guanyar una pilota d'or, però finalment va quedar darrere de Cristiano Ronaldo i Messi. Es va convertir a l'Islam per amor. Qui és?
El meu no.
T'has equivocat?
Sí.
No? Parlem d'un futbolista que va estar molt a prop de la pilota d'or, però va quedar per darrere de Cristiano Ronaldo i Messi. No ha guanyat un Mundial, però ha jugat una final... té un triplet... Hosti, jo crec que ja sé qui és. I és un jugador que la major part de la seva carrera en un club que no és del seu país. Sí? Jo, sí. A veure si el Sergi no se m'avança. Ara de seguida enviarem. Mentrestant, rebem com es mereix la Casa Talents.
Tot Costa.
La Casa Talents.
Andrea Ors, bona tarda.
Bona tarda, família.
Andrea, avui ve ataviada amb una samarreta del Deportivo.
Sí, és de Fede Valverde, és que em fa molta il·lusió aquesta samarreta.
Ah, és veritat que ets molt de Fede Valverde. És xula,
o sigui,
la samarreta.
És d'ell, eh? És que quan treballava per l'Espanyol vaig donar molt al cunyàs amb aquest jugador i quan va signar pel Depor...
I no et van donar ni bola, no?
No, ni bola, moltes coses. I quan va signar pel Depor, l'Òscar els hi va dir, escolta, tinc aquí una noia que és superfan de Fede Valverde i em va aconseguir la samarreta.
L'Òscar per Arnau, vols dir, eh?
Sí.
Molt bé.
És xula.
Molt xula.
pel meu gust, la publicitat és exageradament gran, ocupa massa part de samarreta, però la veritat és que és xula, sí, sí.
És xula.
I a més, si ha pertangut a Fede Valverde, doncs, què més vols? No, en aquell moment no semblava que hagués de ser el jugador que ha acabat sent, la veritat, s'ha de dir.
En tots els sentits. No?
Sí.
En quins sentits?
Home, no vagis pels pàrquings.
Hòstia.
No deixa passar una.
No, al cap de dos anys te la foten igual.
Sí, però us he de dir que l'entrenador que va posar Fede Valverde a la banda va ser Pepe Mel.
Molt bé. On jugava abans?
D'interior. Mm. A Peñarol era més interior. Amb arribada...
A la banda, vols dir, a la banda al mig del camp?
A la banda esquerra. A la banda esquerra. Jugava d'extrema esquerra.
A la banda esquerra. Hòstia, doncs la dona devia estar traient foc pels queixals, perquè... En fi, és periodista, però no, ara no estava dient cap disbarat, la dona de Valverde.
Té un podcast, sí, on sí, graja sí. I tot, eh?
Sí, sí.
I cuenta de Twitter molt activa.
Sí, molt sí. Activa.
A Ancelotti li va semblar que massa i tot, sí. en alguna ocasió. L'Andrea avui no ve a parlar-nos de Valverde, però podria. Ve a parlar-nos de centrals de futur, ara que, com sabeu, el Barça busca, ja veurem si l'acaba fitxant, però busca centrals per reforçar aquesta línia de cara a la temporada vinent. L'Andrea ens ho ha repartit en franges de preu, per dir-ho així.
Us ho he posat molt fàcil.
Sí.
Us he posat l'opció més cara, l'opció que acaba contracte i l'opció jove.
Els mainstream, aquests no els busqueu a la Casa Talents.
No,
per anar a buscar Schlotterbeck i Bastoni no cal posar...
Aviam, fa setmanes que sonen aquests noms, jo he volgut innovar perquè aquells ja són talents caçats.
I a aquest nivell de qualitat i de preu, qui proposes?
Aviam, com a opció cara, tinc a Luqueva del Leipzig, central francès de 23 anys, esquerrà. Destaca per la seva agressivitat i també aquesta potència física que té. És un central que defensa molt bé cap endavant i que també guanya duels a camp obert. I a mi em mola perquè és un central que té molta agilitat de cames i és un tio que té talent per defensar. El problema és que és car, gent.
Com quan?
Com quan? Com potser més de 50 quilos. És veritat que...
Home, Leipzig viu d'això, no?
De
comprar barat i vendre.
I que també l'ha sondejat ja el Bayern, perquè, com sabeu, el Bayern està amb Upamecano.
Sí, però al final l'han renovat, Upamecano.
Sí, però és que al final Upamecano és un central que té accions de 80 quilos i accions de... Que sembla el central del meu poble.
Sí, sí, això ho té. Les upamecanades són una acció habitual que no tinc cap dubte que es produirà en l'eliminatòria de quarts.
Jo crec que... És veritat.
I sense porter. Com que no hi ha porter, només caldrà empantar-la.
Efectivament.
Jo crec que en el...
Com ploreu.
No, és millor.
En el cas de Luqueva, jo crec que l'hauria d'anar... Hauries d'haver-lo anat a buscar quan està a l'Olímpic de Lió. Que allà sí que paguen entre 30 i 35 milions... I potser et quadrava més. Ara és un central que és car, però per mi
però vaja,
té moltíssim potencial.
No més car del que seria Bastoni, per exemple, que és un jugador acreditat a l'Inter i que el contracta i no te'l regalaran, evidentment.
No te'l regalaran, no.
A Itàlia deia avui el Marcos García que a Itàlia parlen de 50 milions o de més de 50, imagina't.
I no em sembla car, tot i que diria que només li queda un any de... Doncs no em sembla.
I a més és un central que et pot jugar a línia 4, a línia 3, que et pot fer de carriler, de lateral...
Ara estem parlant de Bastoni.
Que has comentat Bastoni, jo crec que és un central que s'adapta a bastants dibuixos.
Sí, Bastoni t'agrada.
A mi m'agrada molt.
Molt.
Home, tu pensa que jo vinc de l'Ele Cabrera, com perquè no m'agradi Bastoni, saps?
Clar, vist així, però nosaltres som molt de l'Ele Cabrera, eh?
Molt, sí. Grup de fans.
Què ens va explicar Cabrera, que va ser molt divertit? Ara no recordo.
Així m'agafes una mica.
No, però el vam entrevistar aquesta temporada.
Sí,
va estar bé. Ens va explicar coses de capitans i tal. En fi, va estar més divertit Edu Expósito, però Cabrera també. Luqueva seria la versió cara.
La cara. Ara us porto l'opció que acaba contracte, que és Marco Senesi, té 28 anys, és del Bournemouth, és central de Mescarra, argentí. Per mi, sobretot, destaca a l'hora de filtrar pilotes, té moltíssima qualitat i, tàcticament, en un equip que jo crec que la defensa està bastant exigida, és força intel·ligent. I, a més, és un central que té més jerarquia, et donaria aquest rendiment immediat, bueno, i al final potser els diners te'ls pots gastar a la part de dalt en un jugador més ofensiu.
Molt bé. Doncs tenim el Carr, que és l'Ukeba, el que acaba el contracte, per tant, no ho seria tan Senesi, i ara venen les apostes joves, ara. Que són les
són que t'agraden a tu.
Sí, a mi són les que em volen.
Aviam, com a opció joves, porto a Luka Vucevic, té 19 anys, és de l'Hamburg, seguit del Tottenham. En aquest cas, és veritat que parlem d'un central dretà. És una de les revelacions de la Bundesliga, però aquest perfil ja és més una altra història. És un perfil d'un 90, molt dominador, molt més agressiu. I l'he portat perquè quan em vas preguntar fa un parell de temporades si hi havia més Lamins, et vaig tirar el nom allà, a lo random.
Per tu, Vucevic és un jugador...
amb molt potencial.
O sigui, és un defensa a nivell que marca diferències.
Que marca, sí, les marca i les marcarà, sí. Però no sé si és el prototip, potser, de central que necessita ara mateix el Barça. Perquè potser igual busca un central de més jerarquia, saps?
I a part, si li has d'anar a fitxar el Tottenham, feina. Perquè el Tottenham, si una cosa no fa, és vendre... Dius que pertany al Tottenham,
sí, sí, pertany al Tottenham.
No serà
però clar, ara, com
fàcil.
El Tottenham ha estat tan malament, que potser a veure si baixen, si no, tal... Ja. És un central que l'aniran a buscar. Però clar, tu necessites un perfil, entenc, esquerrà, i és dretà.
Sí, en principi sí, però no se sap mai perquè necessitàvem un central i vam fitxar un lateral ofensiu, vull dir que això va com va en els mercats. I encara un, aquest ens toca més de prop i jo la veritat és que no el coneixia i cada cop que el veig m'agrada més.
I com a central jove, també en potencial, tenim a John Martín, de 19 anys, de la Reial Societat, va ser parella de Cubarsí a la selecció. És veritat que el Pau era el central, així que dominava més la pilota i ell, per mi, és una paret, tio. I té un molt bon joc aeri, és agressiu, per mi és car de la selecció absoluta.
Insisteix, no l'havia vist gaire i em va impressionar bastant a l'eliminatòria de Copa contra l'Atlètic, les semifinals. És veritat que l'Atlètic no va tenir la seva millor eliminatòria, però em va semblar super...
I a més, per la joventut que té,
19 anys, eh?
Domina com molt la situació i no es complica gaire. A mi és un central que m'agrada.
La Real Societat també ve en car, per això, eh?
Sí, clar, clar. Sí, sí.
El pots posar també a la classificació de central car.
Una cosa, no compreu res avui, eh?
És que,
no.
És que no. Duros a quatre pessetes. Sí.
Clar, clar.
Per més que estiguem...
Duros a quatre pessetes potser seria Pacífico, no? Que és el que tens al filial.
Aquest estem jo i el Jordi allà mort.
Jo tinc moltíssimes esperances dipositades.
No. Sí, sí.
Que sí, estem allà, tu i jo.
Sí, sí.
Portem
jo vaig veure un vídeo de 40 segons i vaig pensar, aquest tio farà alguna cosa. No sé quina, però farà alguna cosa. Ah, de moment està jugant al Barça Atlètic. Algun triple d'esquenes des del mig del camp?
Home, i tant. Us porto avui, aquest és un triple bastant històric, eh? Karim Koulibaly. Sí, sí. Necessari, Salva. Té 18 anys i juga al Werder Bremen. ¿Vale? És central, evidentment, esquerrà d'un 90, és fort, rapidet, àgil de moviments. Aquí el tema és que no el coneix ni Déu i ja estan demanant 35 quilos.
Collons.
Molt bé, barato també.
Home, pues, no, tampoc és un supertriple. T'has tirat triples pitjors i estan demanant 40, 35, 40.
Sí, és veritat, m'he tirat triples pitjors. És un tio que té moltíssim potencial, l'únic que no és molt conegut.
No, jo no l'havia sentit a la meva vida. Per tant...
Molaria ara que la Sònia digués sí, jo el vaig veure el cap de setmana.
En aquell Mundial Sub-17... No, no ha estat el cas.
Molt bé, doncs aquesta és l'oferta de centrals de l'Andrea.
M'apunta la Jordina davant de la teva proposta de què ens va dir Cabrera que fos divertit.
Què va dir Cabrera?
Ella comenta que ens va dir que això de jugar a la pilota amb els peus, que ell era un central old school. No era això al que te referies?
Ho sabem.
Podria ser que no.
Que és un central.
Bueno, però ha millorat bastant, perquè jo me'n recordo èpoques que el Dani Ballart el trinxava i ara fa gols de corna. Bé, no és Cubarsí, ja ho sabem, però escolta, jo crec que li ha donat un bon rendiment a l'Espanyol.
Sí,
no?
Totalment.
Molt bé. Aprofitant la presència de l'Andrea, titular habitual a la TDG i al Fem Futbol, parlem un moment del Madrid-Barça, segon capítol de diumenge a les 9.
La gran diferència és que xiula Olatz Rivera.
És veritat, no sé ni per què hi anem.
I més enllà d'això, que dèiem abans, el Barça haurà d'aplicar rotacions, i el Madrid suposo que també, no perquè efectivament perilli la tornada amb el 2-6 de l'anada, però perquè jugues 3 partits en 9 dies i les jugadores necessiten descansar. I més enllà d'això, de cara ja al partit de tornada de la Champions, el dijous 2 d'abril, recordeu, a 3:15 de la tarda, bon ritme de venda d'entrades, dèiem des del club aquest matí que estaven ja vorejant les 40.000 venudes, per tant, fa bona pinta de cara a intentar omplir el Camp Nou en una data que és cert que és difícil, perquè a Barcelona hi ha molta gent que marxa, però també hi ha turistes que arriben o gent d'altres parts de Catalunya que poden venir a veure el partit, perquè és una setmana un punt atípica i l'escola, per exemple, els nens fan festa, és un
però bon, està molt lluny bon el Madrid. Jo el veig molt lluny.
Del Barça, sí.
Jo ja vaig dir que serien 3 golejades i anem camí de...
La única incògnita és per quan perdran.
Sí. A mi em sap greu perquè des de la 3G la Transmi sembla que vulguin gols al Madrid, perquè estigui una mica igualadet, no,
quan va arribar un moment que el 2-6 ens feia molta gràcia, però és veritat que un 1-5 dius, home...
S'està perseguint bastant la línia editorial de la TDG en les últimes hores.
I a més, de manera injusta, perquè no és veritat, en cap moment vam desitjar gols del Madrid, però sí que és cert que una mica d'emoció l'haguéssim agraït de que la tornada. Ara l'emoció està en la festa que es viurà al Camp Nou de la classificació de semifinals.
Que dicen que són del Barça.
Mira, l'Andrea ara la portarem el dijous perquè ens animi una mica la transmissió. Andrea?
Sí. Explicarem alguns acudits, algunes anècdotes.
L'Andrea, ja que s'ha vingut a l'última hora de la festa, es queda tancat la tutoria.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Doncs la pista número 5, he de dir que agafeu, abans de dir res la pista número 5, agafeu bé els telèfons perquè de moment no ha encertat ningú, per tant, qui enviï ara primer...
No, un moment, jo no he enviat.
No, perquè la Gemma no ha enviat, per tant, si la Gemma ara envia...
Però que ho fallat tots.
Sí,
han fallat tots.
He enviat per segona vegada.
Ja, però això no val, Sergi.
Clar, la segona
ara,
ja
clar,
no.
La segona
no,
ja
no. Si encerteu...
No, bé, si la Gemma que no ha enviat...
Gemma, prepara el telèfon.
No em
poso
nerviosa.
Una cicatriu que el fa clarament reconeixible.
Amb pressió no funciona.
Però, un moment, que l'Olear no ha dit la pista encara.
És que l'he llegida.
Com l'has llegida si encara no l'he publicat?
Perquè sortim per la tele i som més ràpids que tu. Ah, doncs,
pista número 5 té una cicatriu característica a la cara que el fa fàcilment reconeixible. Qui és?
Sí. La Gemma ha enviat.
Jo també he enviat. M'he animat.
Molt bé.
Molt bé.
Què?
Molt bé, doncs el personatge d'avui és Frank Ribery. I el Gemma Herrero ha enviat correctament, Andrea Ors també ha enviat correctament. Per tant, són 3 puntets per la Gemma Herrero, un puntet per Ferran Correas, que m'ha enviat a la pista número 4. I, per tant, també suma un puntet. I tant l'Oriol com el Jordi com el Sergi, doncs, us heu avançat.
Quina final de Mundial ha jugat Ribery?
2006.
Sí.
Ah, clar. Sí.
Aquí has enviat tu?
No, jo havia pensat en Snyder.
Ah.
Però...
Jo amb Rakitic.
Ah.
Després envia Ribery, però com que...
L'opció de Rakitic, la veritat és que l'ha enviat moltíssima gent, a banda de vosaltres, molts oients que han jugat al Twitter del Tot Costa, han enviat aquesta opció. Però no, l'opció bona era la de Frank Ribery, s'emporta 3 puntets la Gemma i l'oient que guanya aquest magnífic regal és el Guille.
El Guille s'endú una ampolla de cava 1917 de Cellers Maset, cava de guarda superior Gran Reserva Brut Natur, reconegut com el millor cava del món 2025.
Molt bé, doncs enhorabona al Guille, a la Gemma, al Ferran Correas, bé, a tots els vencedors, a tots els que han puntuat en aquesta tutoria d'avui, i gràcies a tots per ser-hi. Sergi Soler, ja a punt de cap al Palau, Gemma Herrero, no anirà al Palau, Oriol Domènech, Torra Collons, gràcies a tots.
A tu, com sempre.
Casa Talents, gràcies.
A vosaltres.
Tutora, gràcies.
Adéu.
Una pausa i agafem la bici.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra prenovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem!
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
A Eufòria ens encanten les sorpreses. S'acosta una gala inèdita. La gala dels concursants.
Què vol dir la gala dels concursants?
Per primera vegada, ells decideixen com serà la gala. Convencional o del revés.
Compte, eh?
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu tres caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
Temps per la Volta a Catalunya. Avui la primera de les dues etapes reina. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
En final a pal i Vingegaard ha fotut el pal.
Ah, sí, mai millor dit. Cop d'efecte, del ciclista danès, que a 6 quilòmetres de meta se n'ha anat en solitari i, vaja, les diferències, home, a mi em semblen considerables en aquest tram d'ascensió. Només un ciclista ha arribat a menys d'un minut, Félix Gall, l'austríac, a 51 segons, tota la resta per sobre del minut, i destaca que Remco Evenepoel en cap moment ha donat la sensació d'estar al nivell de Jonas Vingegaard. Això fa que a la general hi hagi canvis. Vingegaard líder a la general, Gall a 57 segons, i a partir d'aquí, doncs, Lenny Martínez, Florian Lipovic, Peret Pentre i Remco Evenepoel sisè a 1.38.
Demà torna a haver-hi etapa...
Digue-ho, etapa bergadana.
Ah, no.
Això, en majúscules.
Deixava que ho diguessis tu.
Sí, etapa en majúscules, més enllà de ser el Pau Bergadà.
Més que la d'avui?
Mira, jo abans de començar t'hagués dit que la d'avui era més reina que la de demà. Uh-huh. També és cert que el vent avui ha aparegut al final i això no sé si acabarà influint o no. Els ports de demà potser tret de Pradell, són una mica més curts, més explosius, però vaja, un de tercera, un de categoria especial, un de primera i un final a Caral també de primera categoria. És a dir que no hi ha un metre de pla, 158 quilòmetres, i tu ho has dit a l'inici, dues etapes reina.
Molt bé, doncs pendents de demà per saber si es confirma aquest cop de puny al damunt de la taula que ha donat avui Jonas Vingegaard. Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
Evidentment, el desenllaç de la Volta, el tot gira durant el cap de setmana amb l'Isaac Vilalta. És setmana de Volta, però també, ahir ho explicàvem, a Barcelona ja escalfa la gran part del Tour. Ahir faltaven 100 dies i va haver una festa a la capital de Catalunya, i això fa que comencin a aparèixer grans figures del ciclisme, com per exemple Miguel Indurain, vencedor en el seu dia de 5 Tours, que aquest matí ha estat ambaixador d'un avió de Vueling, l'avió de la gran part, i que amb qui hem pogut parlar una estona. Aquesta és la conversa que ja hem mantingut. Miguel Indurain, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bien, aquí en ambiente ya de Tour, de Grande Part de Barcelona.
Eres embajador de Vueling para esta Grande Part. ¿Esto quiere decir que te vamos a ver a menudo por Barcelona este verano? Lo digo porque eres bastante caro de ver en círculos ciclistas.
Bueno, ya cuando viene el Tour ya ponemos otra vez el contador ahí a ver nuestro deporte. Y no, ya voy a las competiciones y la verdad que seguir el ciclismo está muy difícil porque compiten ya por muchos países, cosa que en nuestra época no pasaba. y teniéndolo aquí en Barcelona sí que me acercaré a disfrutar de este evento.
Barcelona quiere que la Grande Part sea un espectáculo. ¿Te gusta el formato de crono por equipos para empezar?
Para verlo, sí. Para competir. Ayer estuve con Iván Romero y están preocupados, ya están ya con tensión, qué circuito, qué recorrido, qué líder van a tener, cómo es la llegada. Es una modalidad, yo lo hice cuando corría, muy difícil. Ha cambiado, porque ahora ya solo con que llegue el líder, pues ya lo tienen más fácil. Pero eso, cualquier segundo, cualquier cosa, cualquier detalle, puedes perder mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya están nerviosos. Es espectáculo y en Barcelona, por las calles de Barcelona, quedará muy bonito una controla por equipos.
Del recorrido de este año, llama la atención que se pasa dos veces por el Alpe d'Huez, por ejemplo. ¿Qué más te llama la atención?
No lo conozco, me han preguntado y antes sí que estaba ya, en cuanto se presentaba el Tour, ya estaba con todos los detalles. Ahora solo conozco la controla por equipos y lo que se hace aquí en Cataluña. El resto no lo sé. Hombre, si suben dos veces al Alpe d'Huez, no es un puerto excesivamente duro. El problema es lo que suele haber alrededor de Alpe d'Huez, que siempre hay buenos puertos. Ahí está el Galibier, están tal, no sé exactamente lo que les pondrán, pero eso, Alpe d'Huez es mítico, pero por la dureza que hay en los puertos de alrededor.
Se cumplen ahora 35 años de tu primera victoria en el Tour. ¿Cómo ha cambiado el ciclismo en este tiempo?
Se han hecho etapas y recorridos más explosivos, más televisivos, más que en nuestra época eran más agónicos, tanto las contrarreloj como las etapas más largas, y hoy en día prima pues eso, la rapidez, la intensidad, y luego nosotros sí corríamos muchas carreras, íbamos algunas a entrenar, otras a disputarlas, pero hoy en día la carrera que van a tope, ya salen a mil, ¿no? Entonces en ese aspecto ha cambiado. Es más internacional, hoy en día se corre en Australia, se corre en países que antes no íbamos a correr, equipos también a nivel mundial. Eso es lo que ha cambiado un poco. Luego la forma de correr, ¿no? Es un deporte individual, se trabaja en equipo, en ese aspecto sigue siendo muy parecido.
Hoy que has venido a presentar un avión, Pogacar va como un auténtico avión, parece que no le falte nunca combustible.
Todos van como un avión. Pogacar, y si se descuida, viene el Evenepoel, viene Vinegar, viene Van der Poel, están todos ahí, la verdad que es muy intenso. Luego jóvenes también, Seisas, los chavales, Iván Romero y tal, todos andan muchísimo y carrera que disputan, carrera que van rápido. La verdad que Pogacar está consiguiendo, pues es difícil, ¿eh? En todas las modalidades, grandes vueltas, clásicas, mundiales. Se defiende ahí en todos los terrenos y está consiguiendo un gran palmarés.
¿Este año puede igualar la marca de 5 Tours que tenéis tú, Hinault, Merckx y Anquetil? Y el tío solo tiene 27 años. ¿Cuántos imaginas que puede llegar a ganar?
No, la verdad que tiene un buen equipo, tiene buena mentalidad. Yo le veo que disfruta con lo que hace, eso es importante. Cuando ya te pesa, ya ves que la cosa va a depender de él. Empezó muy joven. La alta competición son 10 años a tope, luego mentalmente, físicamente ya pues empiezas a pesar los kilómetros, hay que hacer muchos esfuerzos, muchos kilómetros, y eso, no tener caídas. El otro día no le pasó nada, pero tuvo una caída, y cualquier cosa pues te puede echar al traste todo el trabajo.
Para ti, que eres una leyenda, ¿te llega a molestar que cuando está media carrera ya se hable de él como el mejor de la historia?
No, él está siendo un gran palmarés, lo que pasa es que el mejor de la historia lo va a tener difícil, con Eddy Merckx por delante, con Hinault, etcétera, pasarles a estos. Yo que los he vivido, bueno, más he vivido Hinault, ¿no? Pero me recuerdo de Merckx y así, el pasarles a estos lo va a tener un poquito complicado, pero oye, todavía está en activo y todavía puede conseguir grandes cosas.
Del pelotón actual, ¿hay algún ciclista que te recuerde a Miguel Indurain?
Pues el otro día estuve viendo París-Niza y el sobrino de, no sé el nombre, es alemán, el sobrino de Jan Ulrich, por el estilo, y yo que corrí con su tío, ha sido un corredor alto, un corredor más delgadito, más de nuestra época, pues me recuerda un poco a ese estilo, y me gustan así los corredores un poco más del estilo de antes. Luego pues están Van der Poel, Van Aert, son grandísimos corredores que los sigo, ¿no? Pero siempre me ha gustado corredores un poco más de nuestra época.
En tu época estaban Buño, Chiappucci, Rominger, Zülle, que tengo la sensación que nunca llegaron a estar a tu nivel. ¿Tú crees que Pogacar tiene rivales de su nivel ahora mismo?
No, cada época tienes buenos rivales. La verdad que Rominger me lo puso muy difícil. Capucci también en las grandes vueltas. Buño en los mundiales me ganó un par de ellos que casi los tenía en el bolsillo. O sea, tenía buenos rivales también y estuvieron a un gran nivel. En las grandes vueltas, pues en las contrarreloj, igual ahí les dominaba un poquito más. Y los rivales de este, de Pogacar, tiene grandes rivales. En cuanto se descuida, le meten ahí la presión, ¿no? Entonces tiene que estar atento. Tiene un buen equipo, la verdad, que tiene un grandísimo equipo que le soluciona muchas papeletas. Y eso también hoy en día es muy importante.
Tenemos a Vingegaard corriendo la Volta a Cataluña. ¿Te ha dado tiempo de seguir algo?
Sí, por televisión. En directo no, porque hoy mismo están en la SEU, van lejos. Pero por televisión y los medios sí que sigo el ciclismo, me gusta. Y la pena el otro día, que había una subida, la tuvieron que suspender. Pero todavía les queda alguna más y seguro que se aprietan. Luego también tiene el final en Montjuïc. Siempre suele estar, la Vuelta a Cataluña siempre suele estar interesante. Es una carrera que tiene mucho prestigio de ya muchos años y en el calendario es uno de los objetivos importantes para mucha gente.
Doncs el Tour, que ens portarà una gran festa del ciclisme aquest estiu, i avui ens ha regalat l'honor de poder entrevistar un dels grans d'aquest esport. Miguel Indurain, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto por Barcelona.
Esperamos que sí. Seguir bien. Un abrazo.
Un abrazo, Miguel.
La Volta és el ciclisme en estat pur. A veure, t'oferim fibra, mòbil i la connexió de veritat. Segueix la taparrina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a sonvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per dues persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a sonvera.cat. Vera!
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ja és aquí la novena edició del Campus de Futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya l'11 i el 12 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Entrades a partir de 8 euros a circuitcat.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Visita l'obra mestra de Gaudí i gaudeix d'un concert al terrat amb música en viu i copa de benvinguda inclosa. Una experiència única sota el cel de Barcelona. Entrades ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per residents a Catalunya.
Aquest cap de setmana, el Tot Gira no s'atura.
Atenció!
Viu amb nosaltres el desenllaç de la Volta Ciclista a Catalunya i l'Espanyol Llevant de la Lliga F.
També seguirem els partits dels equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet, la Copa Femenina de Bàsquet i l'Indústries Barça de la Lliga de Futbol Sala.
Qui ha dit que en un cap de setmana sense Lliga la primera divisió masculina de futbol s'hagi d'aturar el món?
Tot gira!
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda.
En bàsquet, ja ho sabeu, a dos quarts, vaja, ho farem cronològic, a les 9 comença el Palau, el Barça Estrella Roja, ja ha començat a l'antena digital de Catalunya Ràdio, el Tot Gira amb el Macià, la Lloberes i companyia. Per cert, mal resultat pel Barça, els Alguiris és a punt de guanyar a la pista del Fenerbahçe. Guanyen de 8 els lituans, queda menys d'un minut de partit, per tant, mal resultat pel Barça, que està empatat amb els lituans. Encara obliga més a guanyar el Barça aquesta nit. A dos quarts de 10, Uni Girona Perfumeries Avenida, a la Copa de la Reina que s'està jugant a Tarragona, i avui el Joventut de Badalona ha anunciat, com ja us avançàvem ahir, la renovació de l'entrenador Dani Miret, que continuarà el seu càrrec fins al 2028. Ens ho explica la Míriam Guàrdia. Míriam, bona tarda.
Bona tarda. El tècnic badaloní ha renovat el contracte per dues temporades més, fins al juny del 2028, amb un tercer any opcional. Dani Miret és l'entrenador de la penya des de l'abril del 2024 i des de la seva arribada a la banqueta verd i negra, el projecte esportiu ha crescut fins a ser un dels millors equips de la Lliga. Amb Miret com a tècnic, l'equip ha disputat les dues últimes copes, a més d'aconseguir 20 victòries la temporada passada a l'ACB. L'entrenador de la penya s'ha mostrat orgullós per la renovació i conscient del somni que està complint.
No estaré en un projecte sent un nen tota la meva vida, perseguint un somni, aconseguint-lo. Això no ho repetiré la meva vida. Amb la qual cosa, ara que he arribat, sóc molt conscient de disfrutar-ho, de transmetre-ho i de seguir tenint aquest punt d'empenyar i empenyar i empenyar.
Amb aquesta decisió, el Joventut aposta per continuar amb un projecte liderat per un entrenador format a la casa. El proper repte serà diumenge a les 12 del migdia contra el Gran Canària, partit que Miret ha assenyalat com la seva prioritat absoluta després de la firma.
Això pel que fa al bàsquet, pel que fa al futbol sala. Demà tenim el clàssic català a la Lliga de Futbol Sala, 6:15 al pavelló de Santa Coloma, Indústries Barça. En línia, l'entrenador de l'Indústries, que després de 4 temporades, si no hi ha una sorpresa, demà dirigirà el seu últim duel català, com a mínim des de la banqueta de l'Indústries. Xavi Closas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dic si no hi ha una sorpresa, perquè ho esteu fent tan bé últimament que encara us ficareu a play-off.
Sí, si seguim aquest ritme, pues, encara donarem alguna sorpresa, no? Però bueno, encara queden 8 partits, ens venen partits molt exigents i després de Setmana Santa tenim partits entre setmana, la plantilla no és que sigui molt llarga i llavors aquí patim una mica més, no? Però bueno, il·lusió no ens en faltarà i intentarem donar la sorpresa i colar-nos al play-off.
Clar, ho dic perquè fa unes setmanes l'Indústries flirtejava, tot i que no hi va arribar a estar, amb les posicions de descens, i ara, si no em corregeixes, heu fet 16 dels últims 18 punts i us heu plantat gairebé a tocar d'aquestes primeres 8 posicions.
Sí, sí, és així. Portem 4 victòries seguides, 6 partits sense perdre, i bueno, al final, quan tu fas 4 victòries seguides en una lliga tan igualada com aquesta, pues, fa que facis un salt qualitatiu. En el nostre cas, pues, arribar als 30, que és una mica el tall per assegurar la permanència, que era el primer objectiu que teníem, i veient com està la classificació, que estem a un punt de play-off, doncs per què no? Per què no somiem gran i intentar, pues, acabar aquesta temporada, pues, entrant en un play-off, no?
De fet, Xavi, quan el club et va informar que no continuaries la pròxima temporada, recordo que va fer unes declaracions dient precisament que l'objectiu era deixar l'equip a primera, que és on l'havies trobat. Clar, això ja, ara ja hem superat aquesta pantalla. Ara quin és l'objectiu en aquests últims partits per tu?
Home, l'objectiu és clar i amb els jugadors, pues, ho vam parlar-ho i tots ho tenim clar, no? Que és intentar pues, arribar en aquesta fita del play-off i somiar, no? Vull dir, al final sabem que és molt difícil perquè ara, pues, juguem, tenim Córdoba i Xota, que és, teòricament són de la nostra lliga, però la resta són equips de dalt i és molt difícil, però bueno, amb la dinàmica que portem i amb la confiança que tenim i havent assolit ja l'objectiu a 8 jornades pel final, doncs per què no somiar, no?
És evident que la decisió de no comptar amb tu per l'any vinent no es correspon amb aquesta nova propietat que ha entrat o entrarà al club. Però vaja, tothom té dret a equivocar-se. En aquestes setmanes no hi ha hagut... Escolta, Xavi, que ens ho hem pensat millor i que això va molt bé.
No. Vull dir, ells han pres aquesta decisió, l'hem de respectar i ja està. El fotut seria és que entréssim a play-off, no?
Bé, fotut.
Perquè seria una mica incongruent,
això,
però
sí,
bueno...
Això sí.
La decisió per ells està presa i per mi l'objectiu ara és clar, els jugadors també estan molt enxufats i el focus el tenim en competir demà al derbi, que bueno, a casa sempre hi ha Copa del Rei, els hi vam donar guerra. Jo crec que demà tornarem a donar guerra i si som capaços, pues, d'arribar al final del partit amb opcions, pues, bueno, per què no donar la sorpresa, no?
Uh-huh. Entenc que tu estiguis centrat en el present, però de la mateixa manera que el club va prendre una decisió sobre el teu futur, també tens dret a pensar què faràs. Ja ho tens decidit?
No, encara no. Vull dir, el meu representant pues, està movent els cables i bueno, ja em va dir que tingués paciència perquè ara bueno, hem de passar un parell de mesos, jo crec, perquè els equips comencin a configurar pues, plantilles i entrenadors de cara a la temporada vinent.
En el fons, l'objectiu de fer-ho públic, que recordem als oients que ho va fer públic el Xavi Closas després d'acabar un partit i el club encara no n'havia dit res, en el fons era una mica això, avisar al mercat que estàs disponible.
Tal qual. És així.
Bé, i de moment, si truquen, estan trucant al representant, eh? Ara
ens sí, diran, sí,
no,
sí.
Jo estic centrat sí, al final de temporada.
Exacte. Sí, sí, que per això tinc un representant i que faci la feina que li toca i jo la meva feina, pues, al final, si som capaços de competir aquests partits i acostar-nos pues, cap als 40 punts, doncs, clar, evidentment que a nivell de currículum, doncs, puja més, ja no només per mi, sinó per l'equip, que diu molt no, del treball que haurem fet aquesta temporada i acostant-nos als 40 punts seria un repte molt gran.
Perquè, per cert, temps enrere tu vas denunciar el mèrit de la plantilla, que hi havia problemes i retards de cobraments. Això s'ha resolt o continua igual?
Sí, ara portem uns mesos que estem bastant al dia.
Molt bé, doncs,
sí, sí.
Almenys
sí,
per aquí...
Sí, no, contents,
per
contents.
Aquí ja... Sí, sí, home, i tant, això és el
per
mínim...
Això, bueno, són etapes complicades, i al final tu estàs fent la teva feina i et poden pressionar pel resultat, et poden pressionar per jugar millor, et posen per moltes històries, però al final el tema dels cobros pues, sempre afecta, sobretot extraesportivament, afecta molt més. No?
Està clar.
Però bueno, l'equip va estar per sobre de tot això i ara pues, que estem al dia, pues, jo crec que ens hem tret un pes de sobre. No?
Molt bé. Els cobraments haurien de ser sagrats i celebrem sí. que l'indústria s'hagi regularitzat això que no havia anat gaire a l'hora durant bona part dels últims mesos. Acabo, Xavi, tornant al partit de demà. És millor trobar-se un Barça confiat? Et fa patir que vinguin dolguts de la Copa? Com ho veus?
Bueno, aquí hi ha moltes lectures, no? L'any passat que els van guanyar la Copa Catalunya i el primer partit a casa els van guanyar, després ens van agafar el Palau i ens van fotre un meneo pues, espectacular, no? Llavors, no sé si estan molt emprenyats, espero que no s'emprenyin amb nosaltres i que es vegi un partit que nosaltres el puguem competir, no? Però, bueno, jo crec que un derbi a Santa Coloma... nosaltres donem un plus, nosaltres a més ara estem en bona dinàmica i bueno, si som capaços d'imprimir el nostre ritme i un ritme de partit alt, ser agressius en defensa i donar-li mobilitat al joc, jo crec que els hi crearem molt de mal, no?
Molt bé, doncs ho veurem demà a partir de 6:45 en el que en principi serà l'últim derbi català amb el Xavi Closas a la banqueta. Xavi, a gaudir-lo i sort en aquest tram final de temporada.
Moltes gràcies.
Última recta del Tot Costa. Forta caiguda de Marc Márquez en els primers entrenaments del Gran Premi dels Estats Units de MotoGP en un circuit en què Marc Márquez ha guanyat 7 cops. Abandonament també de Maverick Viñales, que en pocs dies passarà pel quiròfan. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Ara a les 9 comença la sessió de divendres que provoca el primer tall entre pilots. No hi serà Maverick Viñales.
Ahir el vam sentir a DAZN dir que no té força a l'espatlla esquerra per pilotar la MotoGP i que estava amoïnat i que no descartava operar-se de nou. Doncs després del primer lliure ha decidit que se'n va a Itàlia i al Tot Costa ho ha pogut confirmar que dimarts té quiròfan. Hi ha un cargol que li està fent la guitza per arribar a Jerez, que seria la pròxima, difícil, però és l'objectiu, tindrà menys d'un mes.
Maverick cap a casa, o cap a Itàlia en aquest cas, Márquez per sort es queda a Austin, però s'ha fotut una bona nata. Com el pot afectar?
Bé, sabem que la caiguda que ha estat a 190, s'ha fet una abrasió a l'avantbraç dret i al palmell de la mà esquerra. Ha tingut sort, perquè ha estat en un canvi de rasant en baixada. S'ha anat arrossegant de boca terrossa per l'asfalt i després ha enllaçat amb la grava, ja ens ha fet una mica de por. Ha sortit als darrers 10 minuts i s'ha posat quart, i el més ràpid ha estat Pedro Acosta, a menys de 4 dècimes, però al tro de Cervera. Aviam, mala peça al caure d'entrada, perquè a més no està a gust amb la moto, però no veig que no pugui passar ara, a partir de les 9, aquest tall del practice i lluitar per tot aquest cap de setmana. De fet, hauria de fer-ho per tallar aquesta embranzida de les Aprilia.
Recorda'ns horaris del cap de setmana.
Dissabte, demà dissabte a les 5, la classificació. Demà dissabte a les 9 del vespre, la cursa sprint en directe per AppiWeb i 3CAT. I diumenge a les 10 del vespre, la cursa de Gran Premi.
I a Portugal, mentrestant, comença el Mundial Femení.
Aquest any amb tres catalanes, la Sara Sánchez, la Paola Ramos i la Ivonne Serpa. La pol l'ha fet a la campiona Maria Herrera. Segona posició a la graella per la Paola, cinquena a la Ivonne i vuitena a la Sara. Demà a la 1, la primera cursa.
Gràcies, Damià.
Adéu.
Un minut mal comptat i les 9, la Sonia rematada al Tot Costa.
5 setmanes de baixa per Rafinha. S'ha confirmat oficialment amb el comunicat oficial, el comunicat mèdic del Barça, lesió muscular a la mateixa zona que es va lesionar al setembre amb recaiguda inclosa. Arribaria justet per la tornada d'unes hipotètiques semifinals de Champions i pel clàssic del Camp Nou, però el perd, insistim, per més d'un mes, per 5 setmanes al Barça. Per cert, recordem que de la Lliga F el diumenge hi ha el segon clàssic d'aquests dies, el segon dels tres clàssics en 9 dies, Madrid-Barça diumenge a les 9 per TV3, que també el podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio, la TSG, des de mitja hora abans. I demà a les 12 per la plataforma 3CAT, el Badalona a l'AMA. També juga l'Espanyol demà a les 4 de la tarda, rep el Llevant.
I el digital de Catalunya Ràdio, ara, a punt de començar, Barça-Estrella Roja. Gràcies, Sònia.
Fins a dilluns.
Gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem dilluns a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Rafa, quina putada això de la lesió, eh?
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volveré a jugar en la Liga.